Bé, jo vull acabar només dient una cosa, eh? Sempre saps que jo em reservo un palet de mala llet. Els currículos dels cantants. A veure, aquí, vull dir, no sé si els aporten ells o és l'editorial, la discogràfica, la que els
en principi ells
això,
sí.
Perquè aquí, a veure, de tots els cantants que hi ha, ells dos, els homes, el Toni Marsol i el Marc Sala, han cantat aquí a Sabadell.
I no apareixen.
Sobretot el Toni Marsol. El Marc Sala ha cantat, però menys, però el Toni Marsol s'ha fet aquí, perquè va fer, inclús va fer la primera escola de fa 22 anys, farà ja, va fer la primera escola. I bé, i aquí, doncs, tot de currículum estupendo, que canta tal i tal personatge, i ni rastre de que ha cantat aquí a Sabadell. Això em sembla fatal.
En canvi, l'Anna Niebla sí que ho diu, que va ser, l'any 2016 va ser seleccionada per interpretar la Don Elvira del Don Giovanni de Mozart a l'Escola d'Òpera de Sabadell.
A l'Escola d'Òpera, doncs imagina't. Però els altres, res, tu. I el Toni Marsol diu, de les seves interpretacions destaquen el Papaguer, no? El Fígaro, el Don Giovanni, el Janis Kiki, el Iago, inclús, vull dir, jo no els ha cantat d'aquests papers.
Sí.
A l'escala no.
Això pot ser cosa d'ell, ja hauríem de veure el currículum del seu web, o pot ser que per excés de caràcters, d'excés de paraules,
sí, home,
a l'hora de macatar...
Però, per dir, m'ha cantat sovint a Òpera Catalunya o Sabadell, no ocupa gaire espai. Bé, en fi, és igual. Deixem-ho estar, ja ho he dit.
Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell.
I ara una obra rabiosament contemporània, estrenada l'agost de l'any passat en el Festival Internacional de Santander, i d'aquí l'enregistrament en viu del que se n'ha fet un CD editat per LBS Classical.
IBS.
IBS, és que no sabia si era una B o una I o una I.
És una I.
Va, IBS Classical, La isla desolada, cantata de Tomás Marco sobre el llibret de Luciano González Sarmiento. Haig de dir que Tomás Marco és una de les figures més destacades de la música clàssica espanyola actual, nascut a Madrid el 12 de setembre de 1942, té 75 anys, doncs, ha estat alumne de noms prestigiosos com Pierre Boulez, Giorgio Ligeti o Karlheinz Stockhausen, de qui va ser ajudant fa 50 anys. També és assagista i, entre altres obres, ha fet 5 òperes.
I aquesta, doncs, mira, aquesta és una cantata escenificable, per tant, es podria passar com el Carmina Burana, salvant les distàncies, però que seria fàcilment escenificable, escrita per recitador, mezzo-soprano, tenor, dos pianos, percussió i cor, una música, evidentment, del segle XX-XXI, música motriu, passatges modals, tonals, atonals, serials i bruitisme, que és això de fer servir com sorolls, per tant, un llenguatge bastant eclèctic.
Nigu-nigu, ja, nigu-nigu.
Bueno, sí, però no només amb instruments pròpiament, sinó amb altres tipus de...
Sí, allò que es feia abans amb la serra.
Exacte. Hi ha intervencions del recitador Manuel Galeana, que és un dels grans actius espanyols, i és interessant el plantejament perquè d'alguna manera emula l'antiga tragèdia grega, no? El mateix recitador fa com si fos el corifeu d'aquesta antiga tragèdia grega, i la resta de personatges són alegories. La mezzo seria l'ombra d'aquest subjecte perdut en aquesta illa, el cor funciona com a expressió de vivències col·lectives, i el tenor seria com el símbol del crepuscle, no? d'aquesta idea poètica, per dir-ho així, d'aquest cicle de naixement, retorn, de retrobar-se, en fi, una obra dividida en 5 moviments que podrien ser com una espècie com de gran sinfonia, perquè el segon seria com un scherzo, el tercer seria com més líric, podria equivaldre a un adagio, en fi.
Bueno, a mi fa gràcia perquè avui en dia tot arreu hi foten el narrador. Totes les obres, pum, hi ha un narrador que parla.
Per això és culpa del llibret, perquè és tan llarg que no el poden musicar.
Bueno, sentim un petit fragment de la segona peça, que es diu Aquelarre. Al començament sentirem només, aquí participen els dos pianos, la percussió, el tenor Eduardo Santamaría, el narrador, que és Manuel Galeana, i la Camerata Coral de la Universitat de Cantàbria, i dirigeix tot plegat, perquè hi ha un director d'orquestra...
Que és el José Ramón Encinar, que és un també dels grans directors espanyols, i també compositor, i que ha treballat durant molts anys estretament amb Tomás Marco.
Molt bé, doncs sentim-ho.
A hurtadillas entre sus ramajes, sufriendo Son las moiras vestidas de lujuria, de sexo envejecido entre las zarzas, ocultas en la mies de las tinieblas, donde los cuerpos cuelgan magullados por el punzón de los recuerdos.
De l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
I ara toca el llibre, que es diu La veu femenina a l'òpera, caràcter i interpretació. L'autor és Miquel Peralta i l'editorial és Huygens. Qui és el Miquel Peralta?
Doncs el Miquel Peralta és professor del Conservatori de Sant Cugat, exactament, i jo no el coneixia, no és un nom que, vaja, és del mundillo, però jo no el tenia massa familiaritzat, per dir-ho així, i ens ha fet aquest primer dels dos llibres que han d'aparèixer, aquest dedicat a les veus femenines, i més endavant apareixerà el de les veus masculines. I a més, en principi, es traduirà en el castellà, se suposa que a l'abril aquest mateix títol apareixerà en castellà, la mateixa editorial, per tant, una bona notícia que els autors d'aquí doncs puguin fer llibres d'aquests, que a més, en general, està molt bé.
Sí, més molt bonica bastant l'enquadernació, eh?
Sí, està ben redactat d'una manera amena, hi ha moltes digressions enmig del discurs musical que potser altres autors haguessin plantejat com un capítol previ. Per exemple, hi ha dos blocs, és a dir, els primers capítols estan dedicats a la veu de soprano i els altres, la resta, a la veu de mezzo-soprano i contralt, però enmig del recorregut de la soprano ve a to dedicar un capítol a la coloratura. Doncs bé, és com una gran digressió. Després hi ha també apunts molt significatius quan analitza l'àrea del Don Carlo de la princesa d'Eboli, em sembla.
De l'Elisabetta,
el Tuque la Vanità. Hi ha una acotació molt interessant, força desenvolupada, sobre la llengua italiana i també sobre les escoles de cant nòrdica i meridional. En aquest punt jo potser ho hagués desenvolupat més a les escoles, però vaja, crec que és suficient. No oblidem que és un llibre de divulgació per un aficionat.
I és curtet, és 270 pàgines, vull dir, no és un llibre que pugui contenir informació a cabassos.
No, en aquest sentit no, però està força ben explicat. Un equivalent seria l'Arte del Canto de l'Arturo Reverter, però aquell és molt més tècnic i aquest és molt més expeditiu. També té una cosa molt interessant, que és que hi ha un capítol a cada un d'aquests blocs dedicat a comentar les tipologies de les veus a partir d'una àrea, i per exemple ens agafa la, no sé, el Meinhard Marquis, que seria un exemple d'àrea per soprano lleugera,
sí.
Agafa una versió o dues, depenent del capítol, en aquest cas són dues, i les analitza però amb un cert substrat, no com un comentarista barat, sinó fixant-se, és a dir, una guia d'audició.
Fa com el Voces Paral·leles del...
Jo crec que millor, en aquest sentit, ho fa millor. Per tant, és molt pedagògic en aquest sentit i a mi m'ha agradat força. Hi ha moltes coses que evidentment ja coneixia, ja sabia i que no porten res, però com a llibre crec que per al públic operístic en general és una molt bona eina, que d'alguna manera també fa una mica d'història de l'òpera a través de la veu, però l'objectiu és diferent.
Té índex onomàstic?
Té índex onomàstic? No, em sembla que no. És que no té índex onomàstic, és veritat. Sí, recordem el que va passar amb el Fraga i l'Àcalas. Amb molts. Doncs efectivament, no té índex onomàstic, i això a la meva crítica al llibre, és veritat, ho vaig posar. Però vaja, això és més qüestió editorial. Sí, però això és més qüestió de l'editorial.
Sí, sí, sí. M'imagino. A veure, nosaltres per... hem triat dues audicions, una de soprano i l'altra de mezzo-soprano, seguint una mica els consells que ell dona o les pautes que ell dona, en concret les que ell cita. Sembla ser que totes es poden trobar a YouTube. No, aquí no fem servir YouTube si no és estrictament necessari, perquè la qualitat doncs, no acaba de ser mai el 100% bona. Però la de soprano sí que l'he trobat exactament la mateixa que ell deia, la de mezzo no, però és pràcticament el mateix, després en parlem. La de soprano he triat la de la Fledermaus, el Meinhard Marquis que tu esmentaves, l'àrea d'aquesta del personatge d'Adele, que és interpretada en aquest cas per la Lucia Pop, que és i amb l'orquestra de la Ballerina Staatsoper dirigida per Carlos Kleiber, una versió
de referència absoluta.
Exacte. I a més la Lucia Pop, doncs considero que era una soprano amb una veu especialment pura, una soprano lleugera però amb una veu d'aquelles no d'aquelles que et molesten fins i tot a vegades, no? Sinó tot el contrari.
Mira, si vols que llegim un petit fragment per introduir?
Digues.
Diu, per exemple, agafo del comentari que diu Lucia Pop dona una interpretació de l'àrea d'Adele que vira cap a una més gran sensualitat. Per exemple, més endavant diu, escoltem per exemple com escurça la paraula sic, que és la que marca la rima en la frase ja genuar sic, i és un toc subtil que transmet el punt just de burla i alhora simpatia i de ganes de mantenir una actitud enjugassada. Bé, perquè l'oient tingui una mica la idea de com van aquestes descripcions, matisa també més coses a nivell musical.
Suposo que primer has de llegir el que ell diu i llavors escoltar l'àrea.
Exacte. O al revés, o pots escoltar.
O al revés, sí. Sentim-la.
Stehen müssen sie für wahr, sehr komisch nicht. Gente